Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 21 de maig del 2023. Ja ha sortit el sol per Cadaqués, fa cosa de 40 minuts ben bons, en un dia que no es pondrà fins prop d'un quart de 10 de la nit, a hora de la posta al canal, altra punta del país. I pel que fa al temps, és un diumenge que tindrem el país, diguem-ne, dividit entre dos, pel que fa a la qüestió meteorològica, més núvols i precipitacions a punts de les comarques de Girona i Barcelona, però la resta més calma, més sol, més cap a ponent, cap al sud, tot i que també repetiran xàfecs de tarda, sobretot a les zones de muntanya. De seguida ens ho apama una miqueta millor al Xavi Segura. Matí de diumenge, a una setmana per les eleccions, avui amb una sèrie d'enquestes ja, perquè de fet la setmana que ve ja a partir de dilluns, dimarts, ja no es podran publicar enquestes, doncs avui es publiquen bona part d'elles, amb els diaris constatant que la cursa a Barcelona continua sent ajustadíssima i que és cosa de tres: Colau, Collboni, Trias. En aquest cas, sondeig de l'Ara que li donaria la victòria a l'alcaldessa, molt a prop del candidat socialista i de Trias. El Mundo gira la primera posició, amb Collboni primer, Colau segona i Trias tercer, però en tot cas, tots en un puny. En parlarem, evidentment, en temps de tertúlia, en un diumenge que encara ens llevem amb les imatges de la celebració del Barça, que ahir va aixecar el títol de Lliga al Camp Nou amb Sergi Busquets, alçant un trofeu que serà el seu darrer com a culer, agraint el suport de l'afició, tot plegat després que els blaugrana, això sí, van caure derrotats després de rebre el passadís de la Reial Societat. Ho comentarem tot plegat en un diumenge que de nou viatjarem al bazar de les sorpreses d'aquí un molt pocs minuts, farem paraules encadenades, l'embalat amb el mossèn Òscar Nin i xerrarem amb una de les millors veus de la música d'aquest país, amb Sílvia Pérez Cruz, que ha tret un disc preciós que es diu Tota la vida un dia i ens ve a visitar a partir de quarts de 12 del matí. Tot això i més, fins que arribem al voltant de les dues del migdia, avui que tornem a acabar una miqueta abans pel partit de l'Espanyol, imprescindible, que juga bona part de les seves opcions de permanència avui contra el Rayo Vallecano a les dues. Vinga, va, que passen gairebé 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A aquesta hora del matí, a les 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Adrià García, Quim Salvador, Xavi Segura, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, la celebració de la Lliga al Camp Nou, una miqueta deslluïda per la derrota contra la Reial Societat, la primera en tota la temporada de la Lliga a l'estadi, però que, en fi, deixa imatges pel record i, evidentment, també sons pel record, Quim.
Sí, Sergio Busquets va rebre el trofeu de mans del president de la Federació, Luis Rubiales, després del partit, i la celebració va continuar a la gespa amb la foto dels campions i els parlaments del capità entrenador abans de la volta d'honor, passejant la copa amb aturada al gol nord davant la grada d'animació. Xavi va centrar el seu discurs en el president Laporta i en l'afició, i Busquets, que marxa a final de temporada en el futur del Barça.
És moment de donar les gràcies. En primer lloc, al president, presi.
No està costant mal.
L'afició, heu estat espectacular tota la temporada. Els que esteu avui aquí, els que estan a casa, els de l'altre dia a la rua, era de gallina de piel.
Compteu que això només ha fet que començar. Visca el Barça i visca Catalunya.
Abans la Reial Societat, més ambiciosa perquè s'està jugant l'accés a la Champions, es va convertir en el primer visitant que guanya el Camp Nou aquesta temporada en partit de Lliga. Merino va fer el 0-1 al minut 5 després d'una errada de Koundé. A Dembélé, que va ser el blaugrana més actiu a la primera part, Lewandowski i Kessié, els va faltar precisió per empatar abans del descans, i a la segona Sorloth va fer el 0-2 culminant un contraatac. El Pichichi Lewandowski va fer el gol del Barça, el seu 22è a la Lliga, de cap a centrada de Ferran Torres ja al minut 90.
De fet, a veure què passa, perquè moltes vegades quan el Barça ha guanyat una lliga amb una mica d'anticipació, dos dels futbolistes de l'equip que estan en competició per veure si són els millors en el seu camp, com el porter i el davanter, a vegades es troben al tram final de temporada que ho tenien ben encarrilat i se'ls desmunta. Veurem en el cas de Lewandowski, sembla que ho té bé, i en el cas de Ter Stegen, sembla que també. Bé, d'altres coses d'aquesta matinada, Volodymyr Zelensky ha protagonitzat avui, i protagonitza avui, l'última jornada de la cimera del G7 a Hiroshima, al Japó. El president d'Ucraïna reuneix aquesta hora amb els líders de les principals potències mundials per discutir l'avenç de la guerra i intensificar el seu l'enviament precisament d'aquestes potències d'armes i d'equipament militar. Això mentre Rússia ja s'ha afanyat a amenaçar els països que col·laborin enviant caces, enviant F-16 al territori.
Sí, el viceministre rus, Alexander Gushko, ha advertit que els estats que cedeixin avions assumiran literalment un risc colossal. Això després que els Estats Units donessin llum verda a l'enviament de caces i es comprometessin a entrenar els pilots ucraïnesos que els utilitzaran en combat. Zelensky, des d'Hiroshima, ha agraït el suport d'Occident i ha demanat al món que perdi la por a Rússia.
Hem parlat d'una futura coalició d'avions i vull agrair a tots els socis aquesta decisió, aquestes missions d'entrenament. És molt, molt, molt important.
Això mentre que sobre el terreny el grup Wagner de paramilitars russos assegura que ha capturat la ciutat ucraïnesa de Bakhmut, un anunci que el Kremlin s'ha afanyat a confirmar, tot i que Ucraïna diu que les forces militars encara continuen defensant la ciutat.
Les 7 i 6 minuts. Més enllà d'aquesta qüestió, cap a casa nostra, a una setmana avui per les eleccions municipals del 28 de maig, les enquestes mantenen el frec a frec a un dels escenaris més interessants de tota la política estatal, que és la ciutat de Barcelona. Avui és el penúltim dia en què es poden publicar sondejos. El que publica avui el diari Ara, els comuns amb Ada Colau sortirien guanyadors amb la possibilitat d'aconseguir entre 9 i 11 regidors. Mentrestant, una enquesta del Mundo situa com a guanyador el PSC de Jaume Collboni, que trauria profit de la desfeta de Ciutadans i guanyaria, però amb petita diferència respecte a Colau i Xavier Trias.
Segons l'Ara, Ada Colau aconsegueix recuperar terreny a les enquestes i guanyaria les eleccions amb un 20,5% dels vots, seguida de prop per Junts i el PSC, que empatarien en la segona posició amb un 18% dels vots. Els resultats mostren un escenari complicat pels pactes, com ja es veia també fa una setmana a l'enquesta de RAC1 i La Vanguardia, amb Colau guanyadora i Esquerra relegada a la quarta posició. L'únic pacte alternatiu seria el del PSC, Junts i Esquerra, que ara mateix sembla improbable. També podria donar-se, mirant la part alta de la forquilla, un acord entre el PSC i Junts amb el suport del PP. Per la seva banda, l'enquesta del Mundo dona la victòria al socialista Jaume Collboni, però per un marge molt estret. El PSC tindria el 21,3% dels vots i 10 regidors, seguit de prop de Barcelona en Comú amb el 20,8% i Junts amb el 19,1%. Sent guanyador, Collboni ho tindria més bé per repetir el pacte amb els comuns, però intercanviant rols, o bé apostar per una sociovergència amb Junts. En qualsevol cas, tots dos sondejos situen els candidats en un esprint decisiu per aconseguir fer caure el resultat al seu favor. Totes dues enquestes, la de l'Ara i la del Mundo, es van fer els mateixos dies, entre el 15 i el 18 d'aquest mes de maig, i amb un miler d'entrevistes.
Amb aquestes enquestes al damunt de la taula, els equips de campanya, ahir Ada Colau va fer míting de nou amb Yolanda Díaz, que ara mateix és el principal valador que té Ada Colau des de la política espanyola, i totes dues van fer una crida a concentrar el vot progressista a Barcelona per evitar l'acord Collboni-Trias.
És incomprensible que el PSC de Jaume Collboni s'esté planteando un pacto con Trias, però així és, dia tras dia, nunca lo descarta, y ese riesgo es real.
Cuando el Partido Popular entrega los votos tan alegremente a cualquiera de esas dos formaciones políticas, es que tienen muy claro lo que están representando esas formaciones políticas. Concentréis el voto progresista en Ada Colau.
Mentre Jaume Collboni assegurava que un bon resultat dels socialistes és necessari per frenar l'entrada de l'ultradreta de Vox a Barcelona.
A Barcelona hem aconseguit durant molts anys ser una ciutat on la ultradreta no pintava res. Jo per això avui també vull reiterar aquesta crida a la mobilització, al vot massiu, no només perquè el PSC guanyi clarament aquestes eleccions, sinó perquè amb una mobilització i una alta participació barrarem el pas a l'ultradreta.
I Xavier Trias, mentrestant, defensava l'esperit de convergència per aconseguir treure de l'alcaldia de Colau i defensava arribar a pactes amb qui sigui per iniciar noves etapes a la ciutat.
Menys estar contra aquests, contra aquells, contra el cotxe, contra la moto, contra... No es pot estar tot el dia amb la confrontació, s'ha de buscar la col·laboració i l'entesa. Hi ha gent que em diu... Trias, això és ser de convergència. Bueno, doncs pues foteu-vos, és de convergència. Què vols que t'hi digui?
Tot plegat mentre a nivell nacional Junts per Catalunya no treu l'ull a Esquerra i l'acusa de participar en una operació per adormir l'independentisme. Mentrestant, els republicans amb Oriol Junqueras a l'acte central de la campanya feien una crida a concentrar el vot independentista en Esquerra per trencar l'hegemonia del PSC a l'àrea metropolitana. De fet, els diaris avui posen el focus en la incertesa precisament del desenllaç electoral a Barcelona. Víctor Vives.
Una setmana després de l'enquesta de RACO i La Vanguardia, el diari assenyala que els sondejos continuen mantenint una igualtat entre el PSC, Junts i els Comuns, i el que també es manté és el 30% d'indecisos. Per això l'editorial augura un final de campanya caut, en què els candidats aniran amb peus de plom per evitar una ensopegada i pròdic en promeses per temptar els electors. L'editorial de l'Ara coincideix que els últims dies seran crucials pels alcaldables i que qualsevol error es pagarà car davant d'aquest 30% que encara no ha decidit el vot. Diu que tan important com el dia 28 serà el 29, quan el pactòmetre començarà a definir el futur de la ciutat. Segons el Punt Avui, el fet que l'endemà de les eleccions calgui afrontar aliances fa que els candidats evitin el risc esperant més els errors dels rivals que no els encerts propis. El diari lamenta la falta de profunditat en les propostes. I al País, la Milagros Pérez Oliva analitza els punts forts i febles de Colau, Collboni, Trias i Maragall. Escriu que tots tenen motius per preocupar-se pel fet de no aconseguir despuntar. Estan a 7 metres de la meta, apunta, i tots tenen motius per sentir-se al caire d'un atac de nervis.
Mentrestant, a nivell estatal, mentre a Madrid Isabel Díaz Ayuso insisteix a demanar la il·legalització de Bildu, és el centre pràcticament de la campanya del Partit Popular a Madrid, Pedro Sánchez ha tornat a anunciar mesures novament del govern espanyol en un míting del PSOE. Ahir va dir que destinarà 580 milions d'euros a millorar els centres d'atenció primària de tot Espanya. Són diners que ja estaven inclosos, però els pressupostos de l'Estat, dels quals hi ha 99 milions previstos a Catalunya. Mentrestant, els pagesos afectats pel tancament del canal d'Urgell i el Segarra-Garrigues preparen una gran manifestació per aquest dimecres a Barcelona. Reclamen una millor gestió de l'aigua i ajudes econòmiques immediates. El dia de la protesta, els pagesos sortiran des de Golmés al Pla d'Urgell per anar en caravana fins a Barcelona.
Això sí, aquest cop ho faran en cotxe, no amb els tractors. A la capital catalana es manifestaran davant el Palau de la Generalitat, la delegació del govern espanyol i la seu de la Comissió Europea. El director de Frucat, Manel Simón, diu a RAC1 que el Camp Català omplirà els carrers de Barcelona per conscienciar el país de la situació alarmant que viuen.
Lo que es vol és demanar ajuda a les administracions perquè no es deixin perdre un sector tan important, i en el cas dels arbres fruiters, doncs hi ha el risc de fins i tot poder perdre els arbres, que això seria una situació en alguns casos irreversible.
Amb la protesta també volen alertar la societat que amb les males collites que hi haurà els preus dels aliments pujaran considerablement.
Veurem si entra en campanya, per tant, perquè faltaran molt pocs dies per les eleccions amb aquesta manifestació de dimecres a Barcelona. Veurem si també continua en campanya la qüestió de Rodalies, perquè després que hi tornés a la normalitat la línia R2 Sud a Gavà, el seu pas per Gavà, Renfe es prepara per la prova de foc, que és demà, el primer dia laborable amb la incidència en principi resolta. Hauran passat 3 setmanes exactes des de l'avaria i, de fet, hi ha dades de la Cambra de Comerç de Barcelona que xifren en pèrdues de 470.000 hores laborals als usuaris després del que ha significat, una xifra que aquí és l'equivalent a 60.000 jornades laborals. Per cert, que si us heu de moure per Barcelona, atenció, perquè avui hi ha una altra cursa, la Diagonal estarà tallada pràcticament tot el matí. D'aquí una hora i mitja comença la cursa de la Guàrdia Urbana, que recorre pràcticament de punta a punta l'avinguda. Pel que fa a la resta dels esports, avui el que us dèiem, l'Espanyol se la juga al camp del Rayo a partir de les dues, gran part, bona part de les seves opcions per mantenir la categoria, primera divisió.
Els pericos se'ls vindran a jugar a 4 punts de la permanència que ara marca el Getafe, i sabent que si no guanyen avui a Vallecas ho tindran molt complicat per mantenir-se a primera divisió. El tècnic blanquiblau, Luis García, hi creu.
Claro que es posible, todo lo cambia un resultado, estamos a tiempo. Es cierto que cada vez queda menos, pero estamos a tiempo, así que en mi cabeza, como te he dicho antes, y en la de los jugadores, que al final es lo más importante, siempre está el poder revertir la situación.
Grajera i Bradway, lesionats, són baixa en una convocatòria de 23 futbolistes. Al davant, un Rayo Vallecano que lluita per anar a Europa i que no podrà comptar ni amb Mario Suárez ni amb Trejo, que estan sancionats. El Girona, de la seva banda, es complica el somni europeu amb la derrota d'ahir a casa contra el Villarreal, 1-2. El Manchester City ja és campió de la Premier League anglesa, la tercera consecutiva i la cinquena en les últimes 6 temporades abans de jugar el seu partit avui contra el Chelsea i gràcies a la derrota ahir de l'Arsenal 1-0 al camp del Nottingham Forest. I Real Madrid i Olympiacos jugaran aquesta tarda a les 7 a Kaunas la final de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça haurà de jugar amb el Mónaco a les 4, l'ingrat partit pel tercer i quart lloc.
I pel que fa al temps, que ens espera avui, Xavi Segura?
Doncs avui segueix la inestabilitat, però tindrem el país dividit en dos pel que fa al temps. S'espera una jornada amb força núvols a Girona, punts a Barcelona amb algunes precipitacions febles que arribaran des del mar, ambient més fresc en aquesta zona, i en canvi el sol i la calma dominaran com més al sud i ponent, amb temperatures semblants o més altes, moltes màximes de 21 a 26 o 27 graus en aquestes àrees. A la tarda creixeran nuvolades que deixaran alguns xàfecs molt irregulars, sobretot a punts de muntanya i especialment al Prepirineu.
Un quart de vuit del matí.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Del 2 al 11 de juny arriba a Andorra Clàssic Ant, un esdeveniment de música clàssica on viuràs moments memorables amb Anita Rajvelisvili, Benny Benac, la Vertigo Dance Company i molts d'altres. Reserva les teves entrades a clàssicant.com.
I tu, amb qui te'n vas de vacances? Segur que tens algú amb qui t'encanta gaudir de l'estiu, perquè sempre és millor quan el comparteixes. Qui és el teu estiu? Viatja amb Baleària, en ferri, amb un 30% de descompte. Reserva ja amb el codi Baleària30. Baleària, la companyia ho és tot. Jardiland fa 50 anys i volem celebrar-ho amb tu. De l'11 al 21 de maig, aprofita les nostres ofertes especial aniversari i guanya molts regals. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Montse, que bé que et veig.
Tinc un casament i un bateig i he perdut 2 quilos.
I com t'ho has fet?
Amb la dieta Pack Express de Naturhaus, que combina plats precuinats i complements alimentaris amb extractes naturals. A més, com que tenen assessorament dietètic personalitzat i gratuït, pots anar-hi totes les vegades que vulguis. Busca el teu centre més proper o deixa't assessorar a naturhaus.es.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
77.241 77241 de la sèrie 22022.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Ja he dit que sóc un entusiasta de les campanyes electorals, millor dit, dels 15 dies oficials. Aquest és el temps del fot-li pel boc gros i no hi ha mirament. Sembla la quinzena de les rebaixes. I, de fet, surten al carrer tots els saldos de temporada. A veure, es diu que això dels cartells no serveix per comptabilitzar rèdit electoral. Segur que no. Jo veig que tothom es gasta una bona part del pressupost en papereria a partir de la imatge en gran del candidat. Us hi heu fixat? La majoria riuen obertament. Jo sempre m'he demanat de què nassos riuen. Que rigui l'alcalde, l'alcaldessa actual, pot tenir l'explicació de que, clar, per ell, ella, tot ho ha fet i farà bé, per tant, riu i ens convida a riure. Ara, els candidats a substituir-lo o substituir-la tenen raons per riure quan la majoria diuen estar més que emprenyats? Ja fa temps que ens hem pres això dels selfies i de més bagateles d'imatge a xarxes com un hàbit determinant. Tots sabem que la xarxa, la història que hi apareix i les expressions respectives sovint no reflecteixen la realitat, ans al contrari. La vida, dissortadament, no és tan alegre i bonica com volem fer creure. Doncs, amigues i amics candidats, no facin trampa. Si es gasten calerons en fotografia i cartelleria, presentin una imatge real. Per què no es mostren tal com són els debats? Jo no els veig pas somriure. Aleshores, quan hi ha els raonaments, els atacs o les propostes, ens ensenyen força millor com són de veritat. Per cert, jo que sóc ferm defensor dels debats, no puc entendre com hi ha alcaldes o alcaldesses com la de Rubí que no s'hi presenten i candidats com a Badalona, l'Albiol, que tampoc hi van. L'acte electoral per excel·lència i se'l passen per l'engonal. Què amaguen? Millor no riguin tant. No fan gens de gràcia. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Sabeu que els del Via Lliure ens agrada veure món, ens agrada viatjar, ho hem estat fent en les últimes temporades a través del Moro de Viatge, com expliquem sempre, i aquesta temporada buscant nous reptes. I, de fet, coincidint amb un aniversari, el 150 ja, de la publicació d'una novel·la essencial de viatges, com és La Volta al Món en 80 dies, de Jules Verne, aquest any al Via Lliure fem...
La Volta al Món en 80 llibres.
I això vol dir que cada dissabte i cada diumenge us proposem la lectura d'una novel·la que ens transporta a un país diferent al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
L'etapa d'avui és la número 72 del viatge. Ahir vam passar per Israel, avui anem fins on?
Pugem a Noruega.
Fa unes setmanes ja vam ser en un altre país nòrdic, com és Suècia, ara toca Noruega, a través de quin llibre?
Mira, aquest cop amb un llibre infantil. Es titula Madó, que seria l'equivalent d'àvia, Madó Cullereta, d'Alf Preissen. Es tracta d'una de les personalitats culturals més importants del país durant la segona meitat del segle XX. Escriptor, poeta, dramaturg, compositor i cantant, va ser una veu i un rostre molt coneguts, tant a la ràdio com a la tele. Bona part de les seves històries s'ambientaven a la Noruega rural, que era l'entorn on havia crescut ell. Preissen va ser el quart fill d'una família de grangers. La seva Madó Cullereta és una àvia que viu als afores d'un poblet a tocar d'un bosc i té un estrany poder que no controla. De cop i volta, sense veure-ho venir, queda reduïda a la mida d'una cullereta de cafè. I això li acostuma a passar, doncs, en moments més aviat inoportuns, quan té una feina a fer o algun compromís. Ella, però, se'n surt sempre amb astúcia i sovint amb l'ajut dels animals, perquè quan s'encongeix resulta que es pot comunicar amb ells.
Aventures, per tant, que expliquen segurament com era la vida noruega del camp, de la natura.
Exacte, l'expliquen des del punt de vista d'una senyora gran que, com tantes altres, s'havia quedat a la granja amb el marit mentre els fills es buscaven la vida a la ciutat, per tant era el matrimoni sol. Els contes descriuen les seves tasques diàries, però també les estones de lleure, per exemple, les reunions del club de senyores, on les dones del poble es trobaven per brodar o sergir juntes mentre prenien el cafè i la feien petar. Ara bé, Madó Cullereta sobretot connecta amb diverses generacions de noruecs per això.
Nøtteliten bor i toppen på et tre. Han er aldri ferdig når han skal la sted.
Són les cançons que cantava a la tele Preissen, l'autor, i els contes de Madó Cullereta, que llegia també ella en directe a la ràdio, amb un dialecte molt, molt particular, es veu. Això era els anys 50-60, però és que als 80 Madó Cullereta torna en forma de dibuixos animats. Per tant, el personatge, la Madó Cullereta i el seu autor formen part de l'imaginari col·lectiu dels noruecs dels últims anys.
Doncs avui que hem viatjat fins a Noruega, si ens està sentint algun noruec, segur que l'ha reconegut, amb aquesta Madó Cullereta, personatge mític de l'imaginari col·lectiu noruec, d'Alf Preissen. En la nostra Volta al Món Literària hem passat avui per als països nòrdics. Podeu recuperar la informació d'aquest llibre, si us ha interessat, al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 21 de maig, farem una reculada musical. Fins a quin dia 21 de maig?
El de fa 80 anys.
Home, aquesta cançó no té 80 anys, eh?
No, la cançó no, no pateixis. El que avui faria 80 anys, de fet, és l'autor d'aquest solo de guitarra de l'inici que hem sentit. Sí, sí, la cançó és The House of the Rising Sun, del grup The Animals, i el guitarrista del grup és Hilton Valentine, que, com hem dit, avui celebraria els seus 80 anys, i diem celebraria perquè va morir fa poc, l'any 2021, quan tenia 77 anys. Hilton Valentine va ser una peça clau en el naixement del grup The Animals, però també en la composició d'aquest The House of the Rising Sun. Resulta que originàriament era una cançó popular dels Estats Units, de la que no es coneix l'autor, però la versió més coneguda que se n'ha fet és aquesta de The Animals que sentim, i és una cançó en què la guitarra de Hilton Valentine hi té una presència important.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAC, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poble Nou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri, ens trobaràs a la Rambla del Poble Nou i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Quan arriba la nit, gaudeix de les estrelles. Visita l'Observatori Fabra amb Barcelona als teus peus. Observa els astres amb el telescopi i comparteix un sopar estel·lar. Una nit màgica a l'Observatori Fabra. Un sopar amb estrelles. Reserva a esternalia.com.
Avui diumenge el Corte Inglés de Diagonal, Portal de l'Àngel i Plaça Catalunya obren per tu de 12 a 8 de la tarda.
Sí, sí, aquest estiu obren cada diumenge i festius.
Molt més temps i avantatges perquè facis les millors compres en moda, esports, llar, supermercat, electrònica.
Recorda, avui diumenge el Corte Inglés de Diagonal, Portal de l'Àngel i Plaça Catalunya obren per tu de 12 del matí a 8 de la tarda.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
aquesta melodia, quan sona, una pila de gent que ens escolta des de casa o vés a saber si estan desplaçant-se cap a un lloc o un altre, automàticament segurament sabran dir allò de una hora entre intempestiva i plàcida, que és el que és aquesta hora del matí dels diumenges. Una hora intempestiva per tots aquells que tot just han tingut, en fi, han sigut prou agosarats per allargar la nit suficientment com perquè encara no s'hagin posat a dormir, i plàcida pels que tot just estiguin obrint un, o fins i tot, si són prou heroics, els dos ulls a aquesta hora del matí dels diumenges, mandrejant, en tot cas, des de l'habitació de casa seva. Doncs aquesta hora, entre intempestiva i plàcida, en què comença a sonar aquesta melodia, ens desplacem en un carreró que ens encanta, que és empedrat, deu ser dels últims que queden a Catalunya, d'una ciutat que no han volgut revelar mai en quina zona ni tan sols es troba del mapa, al final del qual, d'aquest carreró empedrat, hi ha un edifici sense masses pretensions ni interessos artístics o arquitectònics, al darrere del qual hi ha una, en fi, una col·lecció immensa de meravelles regentada per al nostre estimable Albert Beorlegui, que és el basar de les sorpreses. Què tal, Albert, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com a tot, Xavi?
Com ha anat la setmana?
Bé, força bé, sí. Molt engrescats, encara no, escolta, bueno, encara diguem una setmana sencera per les eleccions, vull dir que aquí ho estem vivint amb molta intensitat, eh?
No sé si seria la paraula, en fi, generalitzada per el conjunt de la població, d'engrescament per les eleccions, però vaja, aquí som nosaltres, sí, perquè ens dediquem al ram i, escolta, sempre ens engresca. I la possibilitat de recuperar, això no sé si ho feu, per exemple, a Matadepera Ràdio, de recuperar sintonies que només sonen un cop cada 4 anys.
Sí, oi? I tant. Les nostres, mira, des de les municipals de l'any 79, que sonen, imagina't, exactament igual. No, estic exagerant, eh? Però sí que és veritat que es recuperen les falques i has de canviar les dates, evidentment, i els candidats. Però bé, té una certa gràcia, és com una mica desempolsegar, ara, no? Escolta, va, anem a treure pols, a veure què... Allà us bufes. I ara perquè tot és digital, però quan la cosa anava amb els revers i amb els casets, la cosa era una altra història, eh?
No, és la consecució d'una tradició i, per tant, les tradicions han de respectar. És així.
Clar que sí.
Bé, Albert, com tenim el tema de les cartes? Anem rebent? Tenim aquí una mica de lectura?
Sí, tot i que amb comptagotes, i aquí el màxim suspens és a saber si podrem arribar fins a finals de temporada, perquè tenim unes quantes setmanes encara, diguem-ne, per davant. Queden com 7 o 8 programes. Tenim cartes per gairebé un mes, però clar, la gran pregunta que es formula en aquests instants a tot Catalunya és: podrem arribar fins a finals de temporada? Esperem que sí, evidentment, perquè d'alguna manera o altra, ni que sigui amb comptagotes, van arribant. I les dues cartes que toca llegir avui, doncs mira, són corresponents les dues al mes de gener. La primera és una carta d'un remitent molt conegut, de fet és aquell remitent que ens escriu sovint des de Lleida, que és el Joan Baptista Hernández, i que va ser la primera persona que ens va escriure una carta. És aquella lletra solemnament gòtica, de la qual extraiem aquí, doncs mira, una postal que posa fruites a Lleida amb un recull de fotografies d'aquells grans exemplars, diguem-ne, que ens arriben des de l'Horta, i una carta signada a Lleida 31 de gener del 2023, que podem llegir el següent. Benvolgut, senyor Beorlegui, ja us podeu fer una idea de com estem de contents a la lleidatana terra pel reconeixement atorgat a Alcarràs. Hem de tenir en compte que la carta és del 31 de gener del 2023. I, per tant, era quan Alcarràs estava vivint l'efervescència d'aquesta notabilíssima pel·lícula que, bé, doncs, allí on s'ha estrenat, doncs allí ha triomfat, no? I continuo llegint. Qui més qui menys té relació amb el pagès, que no reposa mai a l'hora de treballar l'horta. Tota una vida plena de sacrificis, però el fet de veure florir davant seu el brancam dels fruiters li deu reconfortar l'ànima. Els camins arrenglarats de fit a fit s'omplen d'una flonja catifa que es transformarà en la propera collita. Salutacions a qui queda sempre ben parat, esma perdut i bocabadat a l'admirar aquest paisatge. Joan Baptista Hernández, des de Lleida, Lleida capital.
Doncs deixa'm dir que des d'aquí també tot el suport als pagesos, precisament, i agricultors.
Sí. Tant,
no només de Ponent, sinó de tot el país, perquè la veritat és que la situació és delicada. Ara que feia aquesta referència al Joan Baptista Hernández, que en aquell moment ja, evidentment, ja parlàvem de sequera el mes de gener, però la situació s'ha anat complicant i vaja, i de totes aquestes professions que s'estan veient afectades, la dels pagesos és la primera línia i ho estan passant francament malament. Per tant, des d'aquí tot el suport.
Molt bé, mira, la segona carta que ens arriba és una carta que, tot i que el Matasegells no ho indica, però també deu ser per les mateixes dates, perquè recordem que sempre les tenim apilades a mesura que van arribant.
Sí.
La rebem des de la Guàrdia de Calders, a província de Barcelona, i ens la remet en Jordi Espel Sánchez, amb un sobre d'un color marró, espurnejat, diguem-ne, com si fos amb algunes taques, però, és a dir, té un aire rústic, però és evident que és una impressió moderna. De dintre extraiem, doncs, també una carta. Saps? És una carta d'aquelles que el full té aquelles semblances, aquells mapes del tresor que surten a les pel·lícules,
sí,
de pirates de bucaners, sí, sí. Doncs amb els cantons una mica cremats, i llavors amb una lletra manuscrita podem llegir el següent. Hola de nou, Albert i Xavi. El diumenge 15 de gener, mentre ens preparàvem per anar al partit de futbol de la nostra filla petita Alba, hem escoltat com llegíeu la postal que us van enviar del nostre viatge a Alsàcia. Ens ha fet especial il·lusió, ja que creiem que això no passaria fins ben entrada la primavera, degut a l'allau de cartes i postals. Imagina't, uns oients que esperen que encara trigaríem molt més. O sigui, això té molt de mèrit,
molt
això,
bé.
Dic això, ens ha fet especial il·lusió, ja que creiem que això no passaria fins ben entrada la primavera, degut a l'allau de cartes i postals que últimament rebeu gràcies a l'efecte Pluricó. Pel que fa a la nostra adreça, comentar-vos que la Guàrdia de Calders no és cap masia, es tracta d'una urbanització que pertany al poble de Calders i que, com molt bé va assenyalar el Xavi, forma part de la jove comarca del Moianès.
Uh-huh.
Avui hem rebut la resposta de l'Albert i hem pensat que era un bon moment per agrair-vos la carta. Comentar-vos que en el viatge que hem fet durant les passades i ja enyorades vacances de Nadal, que ens ha dut cap al sud de la península, a Cádiz i a Màlaga, entre d'altres, hem incorporat dos nous podcasts, Il·lustres Execrables i Els Pantallers, i
home,
com ens passa amb el Besar, ens han fet gaudir de molt bones estones. Gràcies pels bons moments que ens feu passar i felicitats per al programa La Guàrdia de Calders, 18 de gener del 2023, signat Jordi Espelt, la Joana i la petita Alba, que és suposo que futura estrella de futbol, per lo que deduïm de l'encapçalament d'aquesta carta que ens envia el Jordi Espelt.
Doncs, evidentment, agraïts tant del Jordi com el senyor Joan Baptista Hernández per haver-nos enviat aquestes cartes també, que l'Albert ara es dedicarà a contestar, com sempre fem, perquè aquest és el compromís de llegir-les totes i de contestar-les una per una, amb el retard que es comporti, perquè intentem llegir-les totes, efectivament, però a vegades per l'acumulació doncs costa una mica més, però en tot cas que no perdeu aquest costum d'escriure, perquè l'Albert ja noto que està patint i no voldria tornar a haver de sentir la lletra tenia lamentable, que ara fa temps hem bandejat, però que sempre està pendent de retornar. Per tant, des d'aquí, peticions per si voleu seguir escrivint cartes, podeu fer-ho, o postals, perquè no oblidem que ja no queden més que una setmana més de maig, i això vol dir que ja ens acostem al juny, ja comença a haver-hi gent que comença a fer vacances. Per tant, si ja voleu començar a enviar postals de llocs de destinació, doncs també ho podeu fer-ho. L'adreça és la de sempre, el Basar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal, 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona. L'Albert les llegeix totes i les respon una per una. Bé, deixeu-me agafar aquest passadís, gira per aquí, a veure, allà alta. Allà el tenim. Nou de trinca, veig que l'has arreglat perfectament.
Sí,
netejant-lo, però... perquè aquests dies que està, a vegades plovia, a vegades no, sempre et queda allà una mica de llapissadeta. Doncs no,
l'has deixat perfecte. Divendres va caure un bon xàfec el divendres a Sabadell, i llavors per això està lluent i llampant, clar que sí.
Hi ha bandera, però aquesta...
Sí.
Hosti, no acabo de...
És que si l'encertes, Xavi, premi,
A veure, però... hem d'explicar als oients, per definir-la una mica, perquè així a veure si algú immediatament ja la identifica, que és una bandera bàsicament de tres colors, que és un blanc, un blau i un vermell, tant el blau com el vermell bastant foscos, però són franges que en total són una, dues, tres, quatre, cinc, vermell, blanc, blau, blanc, vermell. I no ho sé, jo, com que no la reconec massa, o és Sud-amèrica? No, Sud-amèrica no és. Jo crec que és asiàtica, aquesta.
Una pista.
Asiàtica, segur.
Mira, si ets a Tailàndia, sabràs quina és.
Pues Tailàndia, no?
Clar, evidentment. Aquesta és la pista...
Però quina pista és aquesta?
Evident.
Però quina és aquesta pista?
Bueno, perquè és que estem amb aquest tema de la bandera que...
Perdona, des de quan les pistes són donar el resultat? O sigui, no entenc
això. Això és però això és lo de plata, no eres, sí, sí. No? Este banco, no?
No, doncs ja està, ja, no? Ja.
Va, sí, mira, mira, aquesta és la bandera de Tailàndia, efectivament. Molt bé, Xavi, molt bé, eh? Expert en axiologia, eh? Avui marxarem a la seva capital, Bangkok, recordem, un dels centres polítics, socials i econòmics del sud-est asiàtic. 9 milions d'habitants, poca broma, 9 milions d'habitants. És una gran ciutat cosmopolita que acull milers de turistes cada any.
No hi deu haver anat, o sí?
No, la veritat és que Bangkok no.
Val.
Podríem afegir una frase, però tampoc no l'afegirem. Anem a un restaurant situat molt a prop del centre històric de la ciutat. Es tracta de la Watana Panic, que es troba al 336 de Kamai Klong Tan Neuewa, que és un local molt famós, que porta tres generacions regentat per la mateixa família i que té una especialitat aquest restaurant, que és la seva sopa. I fins aquí, bé, tot normal, com en qualsevol gran capital, sempre hi ha un restaurant que té una cosa típica que tots els turistes adalaritzen d'anar a menjar-se-la, doncs exactament igual. Però aquestes darreres setmanes s'ha fet famós per un vídeo que s'ha penjat a Instagram i on se'n revela el secret de l'èxit d'aquesta sopa. Estàs a punt?
Sí,
què et sembla?
Anem-hi.
Som-hi? Doncs apa, va.
Jo tampoc no he estat mai a Tailàndia, saps?
Tindries ganes d'anar-hi tu a Tailàndia?
Sí, no és la prioritat, però per què no?
No? Vale.
Que m'està tapaït, això, eh?
Sí, home, clar, perquè és la sopa. És que tothom, mira, tothom està prenent sopa.
Picant? És picant, té pinta de ser picant.
Un pèl picantó. Ja saps que la cuina, diguem-ne així, tailandesa o oriental tendeix a picar, eh?
Tu fas una cara de...
Què?
Que no, que tu no t'estaràs ni de broma, que ets un senyor que està acostumat a unes certes menges i que no, el treguis d'aquí.
Jo sóc molt europeu, Xavi, quan veig qualsevol menjar exòtic...
És que ja et veuen a tu,
amb aquests aires. On va aquest passarell? On va aquest passarell? És que cada vegada que miro un menjar exòtic sempre me'n recordo de l'escena del sopar exòtic d'Indiana Jones i el Templo Maldito.
Això
és allò de sorbetes de sesos de mono, serpiente con sorpresa. Bé, doncs, aquí tenim el restaurant, però mira, hem d'anar a aquesta hora, ja veus que està bastant ple, però hem d'anar per aquella porta d'aquí, que la de la dreta, aquella porta d'allà, sí.
Però aquí no sé si podem passar, home.
Que sí, que tinc permís de l'amo.
Però farem aixecar
aquesta senyora. Que no, home, no.
És que ara no sé com dir-los jo, aquesta gent. Excuse me, ja està.
Mira, preparen aquesta mateixa sopa des de fa 50 anys, però vull dir literalment, eh? Mira, ja podem entrar, mira, aquí, guaita, mira, aquí és on està la sopa.
Passa tu. És que és tot molt estret, això. A veure, aquí.
A veure, sí, mira. Què?
No, que això ha de picar. Ha de picar de mala manera, eh?
Però jo diria que aquest és el menor dels problemes que pot tenir aquesta sopa, eh?
No t'hi posis tant a sobre, que t'estan mirant malament la cuina.
Mira, ja veus que és com una mena de paella molt gran, perquè fixa't que és una...
Aquí hem, fonda.
Sí. Està amb una base sòlida i a la sopa aquesta, amb aquest color marronós, on hi ha un munt de tall i de carn, però també hi ha verduretes i fideus i tot això, no? La particularitat és que la sopa porta bullint ininterrompudament durant més de 50 anys.
Què vols dir?
I segons diuen, cada dia es van afegint ingredients.
No entenc. O sigui, fa 50 anys que està bullint.
Fa 50 anys que aquesta sopa està bullint.
I la van... I van afegint coses.
Van a més, és tan gran que mai la buiden del tot. Mai la buiden del tot.
Però què dius, home, quin fàstic.
Bueno, a veure, ells diuen que sí, que la buiden i que la netegen cada nit, però jo, veient l'aspecte d'aquesta paella i de la cuina en general, tinc, permetem els meus dubtes, i crec que justificats. Això sí, diuen que tots els que la proven diuen que té un intens sabor,
home,
i no ens estranya, les coses com siguin,
Si
de sabor n'ha de tenir.
Que hi ha passat tothom aquí, ja, per favor.
Bé, jo he trobat aquesta especialitat culinària d'allò més curiosa, de manera que, si et sembla, avui et proposo un nou basar de les sorpreses, el número 306, que dedicarem a la lletra S. La S de sopa.
A veure, he de dir que el tema de la sopa calenta ara comença a anar de baixa, d'acord?
Sí,
però jo he de dir que crec que podria menjar sopa tot l'any, sense cap tipus de problemes,
Jo sóc molt de sopa, I és veritat que és un plat d'aquells universals. Ja es pot deduir que aquesta preparació gastronòmica consistent en un brou amb diversos ingredients sòlids, siguin vegetals o animals, i que acostuma a servir-se com a primer plat, doncs bé, és tan antic com la humanitat.
Però perquè en principi la idea és bastant senzilla, no? Poses aigua a bullir i a dintre vas ficant coses, no?
No té més, La paraula procedeix de l'alemanya sup i es refereix a una llesca de pa tallada en trossos que era menjada amb brou en l'antiguitat. I amb els anys va passar diversos idiomes i va definir, de fet, l'àpat que fem a la nit, a casa, el sopar, ja que antigament estava integrat gairebé sempre per una sopa. En castellà és la cena, que és una altra història. I encara que anomenem sopa a tot plat que porta cullera, n'hi ha de molts tipus segons els seus ingredients. Tenim el consomé, que només porta brou, les cremes, el gazpacho, a la juliana, amb verduretes tallades de manera molt fina, o mencionant la sopa segons el que porta, com la sopa d'all, per exemple, que sempre va associada a una frase, descobrir la sopa d'all, com aquell que se li ha corregut alguna cosa que no és gens nova.
Exacte.
I acabarem de frases, doncs altres ben conegudes de casa nostra.
Amb aquesta melodia que és una mica Ratatouille, sí. No, ara podríem estar...
No ho és,
però podríem estar en els carrers de París davant d'algun d'aquests restaurants de gran celebritat. He de dir una cosa, abans que ens hi posem, perquè suposo que entrem al territori Marcel i Virgili, eh?
Correcte,
que t'agrada tant i que ja, com que ja en tenim un, no caldria dos, però bueno, és igual. Que és el senyor que va explicar les frases fetes vinculades amb la sopa. He de dir una cosa, i això li he sentit comentar, per exemple, a la Maria Nicolau, la cuinera, i en d'altres cuiners del país. Aquesta cosa que... aquesta dèria catalana de no valorar els plats. La sopa, el brou català, és extraordinari, tal com poden ser, tan extraordinari com poden ser d'altres. Però, per exemple, mentre ha estat apartat pràcticament dels restaurants, o sigui, ara trobar una sopa en un menú, en una carta, una miqueta ben fet, i una miqueta com si fos un plat com qualsevol altre, no? I sembla que fa de pobre, sembla que fa de poca cosa, que això ja t'ho pots fer a casa. Escolti, porti-me'n una bona sopa ben parida. I en canvi, per exemple, altres cultures que les tenim també integrades, o sigui, ens deia el Maria Nicolau, és més fàcil trobar un ramen a Catalunya que un lloc on facin sopa. I dius, home, per favor, que al final és una sopa de fideus, el ramen. O sigui, el que passa és que té el nom així japonès i ara queda molt millor. Coi, doncs, vols dir que si ara hi hagués gent que fa takeaway, per dir-ho en la manera fastigosament nova, del que tota la vida s'ha dit menjar per endur, de sopes no funcionaria també com funciona per altra gent? Ostres, potser hauríem de reivindicar una mica això.
Hem de reivindicar la sopa i altres coses de casa nostra, perquè em sembla que el tema de l'autoestima el tenim en general, al nostre país, com bastant baix.
Fluixet.
Però, i sí que és veritat que, home, ja que hem comentat això de qui menja sopes se les menja totes, doncs, home, hi ha, un bazar on parléssim de sopes i que no féssim referència als centenars d'expressions que hi ha a casa nostra sobre elles, home, jo diria que seria una mica injust. De manera que aquí en tenim unes quantes que hem sentit moltes vegades. Allò d'això, a qui menja sopes se les menja totes, està com una sopa, vol dir està borratxo, està mullat o està molt engustipat.
Ah, jo pensava trobar-se una cosa... engustipat, bàsicament.
Jo diria que hi ha diverses excepcions, però quan algú es diu, com a sinònim per entendre'ns d'estar mullat, no ho heu sentit això? Quan
t'agafa
un xàfec sense paraigües, ostres, estàs com una sopa. I també en alguns llocs, jo no havia sentit això, però com a sinònim d'estar borratxo també, Estar com una sopa, estar borratxo. Trobar-se una cosa fins a la sopa, és a dir, a tot arreu, bueno, fins fa uns quants anys, per entendre'ns, qui no vol brou, tassa plena, és l'equivalent aquell del caldo i les tasses en castellà, o estar fet caldo, que també es diu estar fet brou, no aguantar-se dret. Això per no mencionar, evidentment, l'escudella, que és la sopa per excel·lència de casa nostra, que ara sembla que només es fa per Nadal, però que durant molt de temps es consumia cada dia de l'any. En castellà també hi ha moltes frases i expressions relacionades amb la sopa. Vivir a la sopa boba, és a dir, sense treballar, té un origen també molt antic. Una sopa feta amb les sobres de tota mena de menjars dels convents que es repartia als pobres, és a dir, aquells que no treballaven, d'aquí el nom de la sopa boba. És un nom castellà que està descrit, entre d'altres, al Buscón d'en Quevedo, el famós noble, polític i escriptor madrileny del segle d'oro, que viure a cavall entre els segles XVI i XVII, i que just 100 anys després de la seva mort, l'any 1744, naixia una de les pintores de natura morta més importants de la França de finals del segle XVIII, que va pintar precisament un gran quadre amb sopes, Anne Valéry-Coster.
I les sopes les inclous dins de la natura morta, eh? Entenc?
Sí, bé, en general, quan es diu això de la natura morta, no es refereix només a que hi hagi unes perdius, diguem-ne, i conills morts. També sí, es refereix, doncs, això a utensilis de cuina, elements, diguem-ne, instruments. Sí, la natura morta, en el fons, és la paraula, diguem-ne, és el bodegó, que es deia anys enrere, no? Sí, podria ser més l'expressió això d'un bodegó, no? Vull dir que la més correcta. Sí, sí. Anne Falayer Costec va néixer a París, ja de ben joveneta va demostrar un gran talent per la pintura, va ser admès a la Real Acadèmia Francesa, va acabar sent nomenada pintor de la reina Maria Antonieta, i encara que arran de la Revolució Francesa, sí, va patir alguns infortunis, va continuar pintant amb èxit fins la seva mort, que va tenir lloc a l'any 1818, quan només tenia 73 anys. És una figura no massa coneguda, però que, imagina't la rellevància contemporània que va tenir a l'hora de figurar a la cort de la reina, una de les reines més il·lustres de França.
Però pintava sopa, o què feia?
Bé, va ser un dels quadres més famosos. De fet, ens han arribat prop de 400 obres de temes molt variats, però on hi domina, sobretot, doncs això, els bodegons, la natura morta, les flors, els instruments musicals i escenes de cuina on hi destaca precisament el bol de sopa blanca, on es veu una sopa fumejant en una sopera acompanyat d'ampolles de vi i una barra de pa que va ser pintat l'any 1770. És un quadre magnífic, deliciós, en què encara la sopa treu fum i sembla, doncs, que aquest fum ha quedat congelat amb el temps durant més de 250 anys. Bé, i 200 anys més tard s'inventava un entreteniment amb la sopa de protagonista, la sopa de lletres.
És brutal perquè continua anys després. No sé si t'has fixat que quan vas al quiosc i veus que encara hi ha diaris que es venen i revistes, continuen havent-hi aquestes revistes dels autodefinidos, de les sopes de les sopes de lletres. Continua venent-se, o sigui que l'invent continua funcionant i continua agradant encara.
I té un gran mèrit, perquè amb l'era en què tothom està amb el mòbil al transport públic, perquè són aquella mena d'entreteniments que es fan sobretot, doncs això, els esperen al metro, esperen al tren, a l'autobús, doncs que hagin sobreviscut i que continuïn malgrat les vicissituds tecnològiques del segle XXI, té un gran mèrit. En recordem que la sopa de lletres és un empassatemps molt popular que consisteix, doncs això, en una quadrícula plena de lletres i on s'han de trobar de manera horitzontal, vertical o en diagonal, tant del dret com del revés, paraules d'una sèrie que més o menys es escriu a l'anunciat.
Sabem qui se la inventa, però?
Doncs mira, no està clar, però en qualsevol cas va ser a finals dels anys 60 del segle passat. Oficialment és atribuïda a un nord-americà, un tal Norman Gibbet, que buscant un nou entreteniment va imaginar aquest joc per la publicació on treballava, que era el Salembeat Digest. Es diu que a la primera sopa de lletres havies de trobar ciutats d'Oklahoma.
Carai.
Però gairebé simultàniament, i a Espanya tenim a Pedro Conde Oro, que va ser un personatge legendari, creador i inventor de nombrosos jocs, que també se li atribueix la paternitat d'aquest entreteniment i que acostuma també, doncs, a agradar a tothom. Fins i tot, suposem a un personatge que odia la sopa a morts. Mafalda.
Mafalda a la mesa.
Uah, otra de sopa.
Ai, senyor.
¿Quién fue el inventor de la sopa?
Segur que hi ha molts oients que els han vingut records ara mateix de la Mafalda. Quin personatge.
Que sí? Jo, no sé tu, jo era molt de la Mafalda quan era jove, però ara m'agrada més els dibuixos, diguem-ne, paral·lels que va anar creant en Quino paral·lelament, diguem-ne, amb un finíssim càustic, sovint cruel sentit de l'humor, que no pas la pròpia Mafalda, que recordem, clar, és que la Mafalda és que la seva última tira es va publicar fa 50 anys, i òbviament els seus plantejaments, tot i que continuen encara molt vigents, però sí que estan una mica passadets, no? Recordem, Mafalda és el nom del personatge més famós de Joaquín Salvador Lavado Tejón, més conegut com Quino, un extraordinari humorista gràfic argentí, d'origen espanyol, els seus pares eren malaguenys, i que va publicar les tires d'aquesta nena, diguem-ne, preocupada per la humanitat i la pau mundial entre l'any 1964 i l'any 1973, i a Espanya en uns llibres de petit format molt reconeixibles editats per la Casa Lument. Mafalda, recordem, té uns amics, l'idealista Felipe, el rústic Manolito, la repel·lent Susanita, un germanet petit, en Guille, i una particularitat, i és que no pot veure la sopa ni en pintura. De fet, una de les seves frases més cèlebres és la que diu que la sopa és la infantesa, el que el comunisme a la democràcia.
Jo tinc, de totes maneres, sobre això, entenc també que és fruit d'una època, això, Albert, perquè,
clar,
efectivament, quan deies la sopa era el plat diari. O sigui, hi havia, evidentment, que hi havia nens que avorrien la sopa i que no els agradava gens, perquè és que cada dia, o cada vespre, o fins i tot en els dos àpats, els hi posaven sopa, que era una manera bastant senzilla, barata, d'alimentar les criatures, i, clar, s'entén que alguns el revoltessin, no? Ara, amb tantíssima gent que menja coses tan diverses, i a les famílies que tenen la sort de poder posar plats a taula ben equilibrats i ben diferents, doncs potser aquesta idea del nen odiant la sopa ja no és tan així. Ara odiem més la idea com genèrica és dels nens odiant les verdures, no? Que tampoc no és ben bé així, però vaja, una mica
correcte. Sí, sí, Mafalda va representar també en el seu moment, doncs això, l'esperit contestatari dels anys 60, un esperit que, home, no ha perdut gens de la seva modernitat. Com tampoc l'obra més famosa d'Andy Warhol, que és, evidentment, Les llaunes de sopa Campbell.
Dress my friends up just for show, see them as they really are.
Home, aquest és inconfusiblement David Bowie parlant, precisament, en una cançó, no sé si dedicada o que hi parla, com a mínim, a Andy Warhol, no?
Sí, Andy Warhol, recordem, una de les figures més centrals del pop art, no? Nascut a Pittsburgh, Pennsylvania, l'any 28, ha mort prematurament quan només tenia 58 anys. Andy Warhol és mundialment conegut per moltes facetes, entre les quals hi ha les de pintor, cineasta, productor musical, escriptor, escultor i dissenyador gràfic. I una de les seves obres més conegudes és precisament la que va fer mundialment famós, Les llaunes de sopa Campbell's, 32 llenços realitzats en serigrafia, i on es reprodueixen cadascuna de les varietats de sopa enllaunada que la companyia oferia en aquell època. L'obra s'ha presentat per primer cop l'any 62 i, com es pot suposar, va provocar una notable controvèrsia envers els moviments imperants en aquella època, on hi dominava, diguem, l'abstracció. Avui en dia es considera que les llaunes de sopa Campbell's van consolidar aquest nou moviment artístic, l'anomenat el pop art. I si David Bowie ens ha acompanyat per il·lustrar una de les obres més famoses d'Andy Warhol, a casa nostra tenim un grup ben conegut amb la sopa de protagonista, la de cabra.
Ah... Berlegui, a tu t'està passant alguna cosa.
Ho sé que ho diries, això, Xavi.
A tu t'està passant alguna cosa, perquè cançons seguides...
Sí, i, una vale, no?
Clar, dos cançons seguides, més o menys... A veure, quan estem dient modernes, vol dir... Un és David Bowie, que té 50 anys la cançó, i l'altre és Sopa de Cabra, que ara no sé si són 30 d'aquesta, més o menys.
Sí, més o menys, sí.
Clar, vull dir, estem parlant d'aquesta... Però clar, quan tu normalment poses música de fa més d'un segle, doncs a mi em sorprèn. No sé què t'està passant, però t'està passant alguna cosa.
No, tranquils, no passa res. Però sí, efectivament, aquí tenim un dels temes més famosos d'aquest grup gironí, el Sopa de Cabra, en actiu des de l'any 86, i que deu el seu nom a un àlbum precisament dels de Rolling Stones, Sopa de Cap de Cabra, publicat l'any 73.
Goat's Head Soup, que era el... De fet, era Sopa de Cap de Cabra, no? El disc dels Stones, que ara fa també... Efectivament, crec que fa 50 anys ara.
50 anys, sí. Encabits amb el que es va conèixer en el seu moment com el rock en català, una denominació que ben aviat es va fer ben curta i que aquesta formació va anar molt més enllà, tenen un grapat de cançons que forma part una mica de la memòria sentimental de diverses generacions, com aquest Camins, que estem escoltant, però també el Boig de la Ciutat, l'Empordà o el Far del Sud. Precisament aquest 2023 el govern de la Generalitat els ha concedit la Creu de Sant Jordi.
Sí, senyor.
Ara Sopa de Cabra és el nom d'un grup, però durant molts anys era la continuació d'una frase màgica: abracadabra, sopa de cabra.
Ah,
sopa. Una expressió... Sí o no?
Jo deia pota, O pata de cabra. Vols dir que no era pata més que sopa?
Què dius? Pata de cabra?
Sí.
Ah, sí, a veure.
Abracadabra, pata de cabra. No?
Ah, doncs podria ser. Ostres, doncs mira, saps què?
Igual,
ostres,
valien,
ara que dius...
igual valien les dues per fer la màgia,
Ah, no perquè... sé, doncs escolta, podria ser. Jo, mira, jo tenia la idea de la sopa, tu. I que ens recorda una altra expressió, que en anglès és el sopa de ganso, el duck soup, i que en anglès vol dir, doncs, una cosa molt senzilla de fer. Però també, quan parlem de sopa de ganso, ens remet a una gran pel·lícula dels germans Marx.
El futuro de Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá fielmente los pasos de mi marido.
¿Qué les parece? No llevo ni 5 minutos en el cargo y ya se me está insinuando.
No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo.
Oh, me dejó toda su fortuna.
No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
Oh, excelencia.
Usted tampoco está mal.
Quina gran pel·lícula. Que bons sí. eren els germans Marx.
I aquí tenim el Josep Maria Angelat i la Rosalía Caballé doblant respectivament doncs això, Grosso Marx i a Margaret Dumont a Sopa de Ganso, de l'any 33, l'última de les pel·lícules dels Marx on van sortir els quatre germans, recordem Groucho, Chico, Harpo i Zeppo, i que està considerat un dels millors de la seva filmografia, juntament evidentment amb Una noche en la òpera rodada dos anys més tard, el 1935. Malauradament aquesta pel·lícula no es pot trobar ara en cap plataforma, però segurament que si aneu a la vostra biblioteca la deuen tenir com a referència videogràfica.
Això segur, això segur. Sempre ens quedaran les biblioteques per anar a buscar pel·lícules, perquè si no és veritat que en alguns casos és sorprenent, no? Com algunes pel·lícules de cinema clàssic, no? I no, no acaben formant part d'aquestes plataformes. Bé, Albert, una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
Igualment, Xavi,
adéu-siau.
Contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som 1.